Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts 14 d'octubre. Després de la compareixença del president de la Generalitat, Artur Mas, al Palau de la Generalitat, la consulta del 9N continua endavant. Segons el president, el 9 de novembre hi haurà consulta, hi haurà locals, urnes i paperetes. Es manté la mateixa pregunta i podran votar els majors de 16 anys, entre d'altres col·lectius. La Generalitat també ha fet una crida a la col·laboració al voluntariat ciutadà. En concret, necessita 20.000 voluntaris. També ha fet una crida a la col·laboració als ajuntaments. Això sí, recuperant un nou marc legal previ del qual disposa ja la Generalitat. Des de l'Assemblea Nacional Catalana, a l'Ametlla de Mar, tot i que encara s'han de reunir en assemblea per prendre decisions, sí que han mostrat el seu suport a les paraules del president i han demanat consens polític. De fet, aquest vespre està prevista una reunió a nivell local dels membres de l'Assemblea per fer balanç dels esdeveniments. Escoltem Vicent Margalef, coordinador local de l'Assemblea.
També caldria escoltar els altres components de polítics i també els nostres representants de l'ANC i de l'Òmnium Cultural per saber verdaderament totes les valoracions que s'haurien de prendre. Però tal com bé dius, a títol personal, jo crec que la moral l'hem de tindre alta. Considero de que a les penes punyalades, si és que verdaderament ho volem així, i no hi ha mal que per bé no vingui. I les guerres se guanyen en batalles. I si sent per una, se n'ha de guanyar una altra. I si no hi ha coratge, no farem res.
D'altra banda, la campanya de l'Ara és l'Hora, impulsada des de l'Assemblea Nacional Catalana, va endavant, segons el representant territorial Dani Rodríguez, tenint en compte que encara resta per veure si s'acabarà duent a terme l'acte reivindicatiu previst pel diumenge al Port de l'Ametlla, ja que hi ha prevista també una manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana per aquest diumenge a la plaça Catalunya. Escoltem també a títol personal Dani Rodríguez, que ens fa una valoració.
Que diu, de l'única manera que es pot fer el referèndum és en forma d'unes eleccions. Ho ha reiterat al llarg de la seva compareixença. És evident que hi ha moltes opcions, hi ha molts de camins. Des de l'Assemblea Nacional Catalana, quan es va fer l'Assemblea General de tots els socis al mes d'abril a Tarragona, ja es va aprovar un full de ruta. Diguem-ne que això estava contemplat, el que passa és que evidentment han de vindre una sèrie de reaccions i d'acords per part del secretariat nacional i del comitè permanent. Per tant, restant a l'espera d'una valoració de l'Assemblea, sí que puc dir, almenys en el títol personal, que no esperava aquesta resposta. I sobretot perquè es va parlar o s'anava parlant d'unes eleccions plebiscitàries. I això no sé si ha desencadenat una mica d'aquesta esquerdada que dia el president Artur Mas respecte als partits polítics.
Recordar que la gigaenquesta en el marc de la campanya Ara és l'Hora continua a l'Ametlla de Mar. Per aquest motiu, Rodríguez i Margalef han fet una crida a la participació. També us fem un altre breu apunt a l'Ametlla de Mar. Ja ha començat també la campanya de vacunació antigripal. Per tant, podeu passar a informar-vos al CAP de l'Ametlla de Mar. Informar-vos també que de cara al divendres tindrem una entrevista amb el practicant, amb Pablo, el CAP de l'Ametlla de Mar, que ens parlarà un any més del per què vacunar-se i quins són els grups de risc, entre d'altres qüestions. A nivell territorial parlem un dia més del castor i ho fem perquè Fitch situa els bons del castor en perspectiva positiva a l'espera que el Congrés ratifiqui la indemnització. L'Agència de Qualificació Creditícia, Fitch, ha passat de negativa a positiva la perspectiva dels bons del projecte Castor després que el govern espanyol hagi aprovat indemnitzar a 1.350 milions d'euros la concessionària del projecte Escal UGS, controlada per ACS, a càrrec de la factura del gas dels consumidors durant 30 anys. D'altra banda, recordar que el síndic de Greuges, Rafael Ribó, calcula que la factura final pel tancament del magatzem de gas Castor davant la desembocadura del riu Sénia podria arribar a superar els 4.000 milions d'euros. Ribó té dubtes sobre la legalitat de la decisió d'indemnitzar ACS, responsable del projecte, i per això promourà modificacions legals del Reial Decret Llei i que es porti davant del Tribunal Constitucional o les institucions europees. A més, demana que no es pagui cap indemnització fins que no estigui avaluat el projecte sencer. I des del Delta de l'Ebre, la meitat dels ajuts als arrossaires de l'any 2013 encara no s'han cobrat. Els arrossaires encara no han cobrat el 45% dels ajuts ambientals compromesos per la Unió Europea, el Ministeri d'Agricultura i la Generalitat, corresponents a l'any 2013. El passat mes de juliol i davant l'impagament de la part estatal, el Departament d'Agricultura abonà al sector la seva part cofinançada amb Europa, un total de 4 milions d'euros. La resta, uns 3,2 milions d'euros, estan pendents de pagament i acumula ja mig any de retard, ja que habitualment els agricultors reben els diners entre els mesos d'abril i maig. I la ONG SEO BirdLife ha denunciat la mort a trets d'una àguila pescadora i d'un ànec blanc al Delta de l'Ebre el primer dia de la temporada de caça. Concretament, el fet que l'entitat atribueix a caçadors italians hauria tingut lloc cap a un quart de 10 del matí d'aquest passat diumenge 12 d'octubre a l'enclavament de l'Alfacada, al costat de l'Observatori de Migjorn. L'organització assegura que els fets han estat denunciats pels agents rurals després de ser alertats per un observador. Ambdues espècies estan catalogades amb el nivell màxim de protecció i, segons la ONG, no són espècies cinegètiques. És per això que des de l'entitat es recorda que abatre-les és un delicte. I a continuació és temps de la informació esportiva. Repassem aquest dimarts en l'àmbit esportiu els marcadors que ens va deixar la darrera jornada futbolística pel que fa al futbol federat i al futbol escolar. En la categoria juvenil A, els de la Cala van guanyar 1-5 davant de l'Ampolla. El cadet, en aquest cas, va guanyar 1-3 davant de l'Olímpic Móra d'Ebre. Les altres categories, la Leví A a casa va rebre la Unió Deportiva Jesús i Maria i va guanyar per 5-3. La Leví B va jugar també a casa i en aquest cas va perdre 1-3 davant de l'Amposta. Pel que fa al Benjamí Dorades, a Campredó va jugar i va guanyar en un 1-5. El Benjamí Llobarrets també va jugar a Campredó i va empatar en un 1-1. Els prebenjamí C i Tonillos a casa van rebre a l'Aldeana i van guanyar per golejada 6-1. I els pre-Benjamí Llucets, en aquest cas, es van desplaçar a Campredó i van empatar 1-1. I un altre breu apunt esportiu, i ho fem des de la veïna població del Perelló, que va vibrar al màxim amb la 11a edició de la Milla Urbana. El carrer principal del Perelló va quedar reservat per la 11a edició de la 11a, diríem, Milla Urbana, cita plenament consolidada, que va comptar amb un total de 239 corredors. Van dominar la categoria absoluta Khalid Merroun i també Ingrid Pino. La veterana Josep Ramon Sanahuja també i la Mercè García van ser algunes de les corredores que hi van participar. També recordem o subratllem que a nivell local el paper en la categoria Patufet de Tomàs Alzo de l'Ametlla de Mar. És moment a continuació de repassar l'actualitat d'aquest dimarts en forma de titulars. Després de la compareixença del president de la Generalitat, Artur Mas, aquest matí al Palau de la Generalitat, la consulta del 9N continua endavant. Això sí, amb algunes modificacions. Hem pogut parlar avui amb els representants de l'Assemblea Nacional Catalana a l'Ametlla de Mar, que tot i que encara s'han de reunir en assemblea per prendre decisions, sí que han mostrat el seu suport a les paraules del president i han demanat consens polític. En un altre punt informatiu, us hem dit també que ha començat ja la campanya de vacunació antigripal a l'Ametlla de Mar i, per tant, els interessats poden passar a informar-se al CAP del municipi. Recordar també que de cara a divendres, a partir de les 10, a l'espai de l'entrevista, tindrem una entrevista amb Pablo, el practicant del CAP, que ens donarà més detalls d'aquesta campanya. En la plana territorial encapçalada avui pel projecte Castor Fitch situa els bons del castor en perspectiva positiva a l'espera que el Congrés ratifiqui la indemnització. També el síndic de Greuges, Rafael Ribó, calcula que la factura final pel tancament del magatzem de gas castor davant de la desembocadura del riu Sénia podria arribar a superar els 4.000 milions d'euros. No anem lluny. Al Delta de l'Ebre, la meitat dels ajuts als arrossaires de l'any 2013 encara no s'han cobrat. El pagament del 45% dels ajuts corresponent a l'any passat, uns 3,2 milions d'euros, acumula 6 mesos de retard. L'ONG Seo Bird Life denuncia la mort a trets d'una àguila pescadora i un ànec blanc al Delta de l'Ebre. Segons l'entitat, caçadors italians van abatre els dos animals aquest diumenge a 9:15 del matí. I en l'àmbit esportiu us hem parlat dels marcadors que ens han deixat la darrera jornada futbolística a nivell del futbol federat i escolar i també us hem parlat de que el Perelló va vibrar al màxim en la 11a edició de la Milla Urbana. Felicitem des d'aquí a un corredor ben petitet de la Milla de Mar, a Tomàs Alzo. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dimarts 14 d'octubre. El control de sons acompanyat Fini Lleó, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.